Tu penses?
Són les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com la gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol ha decidit aquest migdia començar a retirar les rebaixes als impostos aprovades per la guerra de l'Iran. L'1 d'octubre les ajudes s'acabaran definitivament si no és que la situació a l'Orient Mitjà obligui a recuperar-les. També hem connectat amb Veneçuela, on les opcions de trobar supervivents després del terratrèmol de dijous passat es van esvaint a mesura que passen les hores. La població cada cop està més indignada amb la falta de mitjans per a aquestes feines de rescat per part de l'estat veneçolà. I hem sentit, o més aviat no hem sentit, la declaració de la secretària de Zapatero al Senat, Gertrudis Alcázar, investigada també en el cas Plus Ultra. S'ha negat a declarar al Senat, a la Comissió d'Investigació de la CEPI, precisament amb l'argument que està imputada i que ara està centrada a defensar-se de manera jurídica i per això no ha volgut declarar davant dels senadors. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs seguim pendents d'aquest tiroteig al nord d'Alemanya. Ho hem explicat fa mitja hora, ha provocat 5 morts. Les circumstàncies són encara confuses, però segons la policia, els trets s'han disparat dins d'un centre de benestar social per joves i mares a Stade, a 40 quilòmetres d'Hamburg. També hi ha ferits, però no se n'ha determinat el nombre. La policia investiga com han passat els fets i els motius del tiroteig. Hi ha dos detinguts, un dels quals seria el que ha disparat. A Alemanya, les lleis sobre possessió d'armes són més restrictives que als Estats Units, on els tiretejos massius, ja ho sabeu, són molt més habituals i en parlem quan passen al Catalunya migdia. El govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment. L'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja la jubilació parcial de milers de treballadors que havien quedat encallades el 2025, quan va entrar en vigor nous requisits per aquest tipus de jubilació. El sindicat de llogateres és escèptic sobre el decret d'habitatge que ha anunciat el govern espanyol pel juliol i que inclourà una pujada del 21% de l'IVA dels pisos turístics i també la pròrroga extraordinària de lloguers i bonificacions a l'IRPF pels propietaris que baixin preus. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, en reclama que es tingui en compte la proposta que van presentar al Congrés fa 2 anys i demana també que es recuperi la moratòria als desnonaments.
Sobre les pròrrogues, exigim que les pròrrogues siguin pròrrogues ben fetes, integrals, a les que tots els llogaters s'hi puguin acollir. I en tercer lloc, no ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
Al tram final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa pels líders del PP al tresorer del partit, Luis Bárcenas. També en sol·licita 15 pels responsables de la cúpula de la policia, l'exdao Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia. A Catalunya, un home ha mort aquest matí en un accident en una furgoneta i entre una furgoneta i un camió a l'AP7 a Montblanc, a la Conca de Barberà, en direcció Lleida. Ho ampliem des de Tarragona. Jordi Barranca.
Era el passatger davanter de la furgoneta. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre el vehicle on viatjaven 8 persones i un camió que transportava ferros. La víctima mortal tenia 55 anys i era veí de Girona. De la resta d'ocupants del vehicle, un ha resultat ferit crític i els 6 restants ferits lleus els han traslladat a l'Hospital de Sant Pau. El conductor del camió ha quedat il·lès. 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i diverses dotacions al sistema d'emergències mèdiques, 6 unitats terrestres, l'helicòpter medicalitzat i també l'equip de suport psicològic s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'accident ha obligat a tallar durant 2 hores la circulació a l'AP2 en sentit Lleida. Des que va començar l'any, 67 persones han mort per accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
Passant 4 minuts de les 3. Saludem la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'Alba Alfagema, psicòloga. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
Es nota qui són els últims d'arribar perquè encara estan ofegats i esbufegant de la calor que han hagut de patir. Qui ja fa més estona que està dins de les instal·lacions, doncs ja més o menys ha pogut respirar una mica millor.
Són les màquines diabòliques de la zona blava, que quan no funcionen t'has d'anar quasi un quilòmetre lluny a buscar un altre.
Fa molta ràbia, allò. Apretes tots els botons i llavors et diu no ha estat possible fer la transacció. Ja, vinga, fes no sé quants metres.
Has de fer servir l'aplicació, molt més fàcil.
Ja, però... I penso quan dic...
Quan hi ets, no?
Molts ànims. Ja sabeu, però, que el primer tema sempre ens ve des de fora... I és l'Empar Moliner qui ens l'ofereix els dilluns. Bona tarda.
Bona tarda.
Tu les màquines de zona blava ni coneixes què són.
No, perquè encara no m'he tret el carnet.
Bé, però és que... Perdona una cosa. És que l'altre dia ho pensava. Quant de temps fa que t'hi vas apuntar?
No, mira, és que...
És que s'hi va apuntar...
He fracassat tres vegades...
Amb la teòrica o amb la pràctica?
No, la
teòrica
l'has treure. La teòrica... Et fa créixer com a persona, perquè dius, home, això està xupat.
A la primera, ràpid.
És que fàcil, què és? Què diuen? No, llavors és l'altre.
Has pujat tres vegades ja, examen?
Sí, però això era abans de Sant Jordi. Llavors,
per Sant Jordi?
No, Sant Jordi, jo ja li vaig dir al senyor examinador, abans que m'abandonés, li vaig dir, ara, Sant Jordi, i una feina que estava fent, que vaig hagut de fer, poc. I llavors ara, ahir el vaig trucar abans d'ahir.
Has de tornar-hi.
Li vaig dir... Però a veure, si ara fem 3 o 4 pràctiques més i no tenim l'examen de seguida, ja no me'n recordaré. O sigui, ara hem de mirar si hi ha cupo.
Perquè és difícil trobar data.
Sí,
és amb unes llistes d'espera
si, per exemple,
tremendes.
Fos pel setembre, ja no faig ni una pràctica més, perquè no me'n recordaré.
Tot
allò de la rotonda del Lidl, que em van dir, de Manresa, ja no me'n recordo on és.
Però això és molt, molt preocupant, perquè si tu... Ara fas les pràctiques i al setembre no te n'en recordaràs.
No.
Si al setembre treus el carnet, a l'octubre, clar, quan continuïs conduint, no te'n recordaràs tampoc.
Vaig pecar de prudent. A l'últim examen vaig pecar de molt prudent.
Per què et van tombar, a veure?
Bé, primer de tot, vaig sortir, tot molt bé, eh? I em diu l'examinador, perquè et parlen en castellà.
Ah. Sí, l'examen és empastar en castellà.
Primer diu pugi, i després ja diu, ha salido usted con el freno de mano puesto. Diu, és falta grave. Diu, si lo llega usted ver, comportava un quilòmetre o dos, diu, si lo llega usted ver, seria falta leve, però com no lo ha visto, dic, vale.
Però com va sortir amb el fre de mà sense...
No m'havia passat mai. No,
els pistes de l'autoescola jo crec que no ja estan tan gastats que ja tiren amb el fre de mà.
A mi m'havien dit que no funcionava, doncs el meu va funcionar. I llavors hi havia uns obrers, que jo crec que me'ls van posar allà d'extres, llogats de focus, que estaven en un forat. I dic, calla, fem-ho bé.
Ai.
Agafo, pitu, pi... M'aturo. I llavors l'examinador em va dir, lleven toda la mañana aquí. Han pasado 20 coches de autoescuela, ya lo saben, que pasan coches. Diu, no hubiese usted tenido que pitar.
Però per això et van suspendre? Per haver...
Portava dues faltes. No, llavors la tercera. La tercera va ser, diu, Hospital General, quan pugui. Jo veia que l'examinadora, que no poden fer res... obria molt els ulls. Que jo crec que ara entenc que m'estava indicant el cartell, el tens aquí davant, a la dreta has de sortir de seguida. Però ella em va dir, perdoneu que us estic fent la dèria, ja no la faig.
No, però...
Ella em va dir, tu, per exemple, imagina't que et diu a la dreta i no has anat a la dreta, no fotis cop de volant i trepitgis la contínua perquè et suspendran.
Això és fatal.
Digues, ai, m'ho he deixat. Què vaig fer? Dic, oi! A la derecha, patapam. Diu, ha pisat usted un poco de raya. Esto es falta leve también, ya patrés.
No va amb conducció lliure, ja. Jo quan el vaig fer era conducció lliure i jo recordo que a mi m'han cridat l'atenció perquè jo vaig anar tot recte, tota l'estona.
Clar.
A mi...
T'haig de confessar que en Gil,
el meu examinador, en Gil Bavià, que en deu estar escoltant...
No, en Gil deu ser el teu professor.
El meu professor,
que dius examinador...
Sí, no, el professor. El pobre Gil Bavià, que després de mi haurà d'anar a un balneari quan Mira que té un èxit, o sigui, no li vull baixar la quota de suspesos. No? Llavors, en Gil em va dir, si fos conducció lliure, el que més et surt a compte és anar per aquí per les rotondes, però jo no m'ho aprenc, no me'n recordo, no em conec Manresa.
Molt bé, doncs escolta, molts ànims en Gil i a l'Empar.
Ai, sí, pobre,
a la quarta, anava a dir a la tercera la vençuda, però no, la tercera no hi ha anat, a veure si a la quarta.
Jo crec que a Cuenca no em voldrien, però si no... Ja, si no, ja us ho explicaria.
Molt bé.
Si me'n vaig una setmana allà...
Molt bé. Escolta, fem una cosa. Tens Dèria, eh?
Sí.
Mira, passen 9 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida la Dèria de l'Empar. Publicitat i ara fem la Dèria.
Catalunya migdia. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
Catalunya migdia.
Com us podeu suposar, les peripècies de l'Empar amb el seu examen de conduir han continuat monopolitzant la pausa per la publicitat. Però bé, Dèria, tenies a veure...
Tinc la raó per la qual puc demanar a tothom que ens està escoltant, si està a punt de triar una professió, que no triï lampista mai.
No, per
no perquè es morirà de gana, mai.
No,
mai.
Home, doncs ara tenen molta feina.
No.
A veure.
A veure, ahir, diumenge a la tarda, no podia obrir la rentadora. A dins hi havia els pantalons, els mítics pantalons que la meva filla necessitava per un examen avui.
Ui.
Perquè tothom sap que si no fas l'examen amb els pantalons que vas fer servir aquell dia que tot va anar malament, tot va bé i és culpa teva, no? Em diu, la meva filla, com a cap d'operacions, em pregunta, si ara els rentem i els estenem, estaríem per demà? Perquè tèrmicament no saben les coses,
ja,
no? I jo, amb el sol que fa, estrenen en un minut.
Clar.
Quedo bé. O sigui, se'm respecta en aquest cas. Amb altres coses no se'm demana opinió, però amb aquesta, sí. Fem la rentadora, centrifuga, i anem a estendre aquella meravella. No es pot obrir. Llavors jo, deu ser que t'has deixat una moneda als pantalons i s'ha obturat. Nervis. Tornem a fer-la. De nou, no s'obre. Desendollo i endollo. Busco el filtre. És a sota. Concloc que si ve tallar llenya és feina per mi... Arreglar la rentadora, no. Estic a punt que la meva filla em retiri la custòdia. Em digui, tu no ets la meva mare, fora d'aquí. Tot el meu prestigi, un prestigi que vaig aconseguir el dia que el gat va pujar un arbre i jo vaig rescatar el gat pujant a l'arbre sense escala.
Molt bé.
Se'm va en orris. Estic perdent prestigi. Vaig al xat de veïns de la zona. Hola, perdonin, algun lampista és molt urgent. Ha de ser diumenge, o sigui, ahir. A la rentadora no hi havia només els pantalons... Reconec que també hi havia una targeta de crèdit que em vaig deixar a la butxaca. No em jutgeu. Als anuncis i a les sèries, quan la gent es despista, cauen simpàtics.
Ja, clar, sí.
Si jo vaig veure...
Si passa una vegada, sí, si no. Et decides el teu estat habitual...
El diari de Bridget Jones, aquella idiota, tot el dia que s'equivocava i ensopegava i feia cares, quan tothom li queia bé. Doncs, escolta'm, jo no faig, almenys no faig morrets com aquella. Total, la veïna número 1. M'envia un vídeo on un senyor t'explica què pots fer si no s'obre la porta de la rentadora. Excurs. Hi ha un vídeo per cada cosa del món.
Sí.
És a dir, si tu t'has sortit un pèl, no sé, al llavi, hi ha un vídeo sobre pèls als llavis. És el mateix que si tu entres a un bazar xinès, no ha passat mai que no tinguin allò que demanen. Tu et dius, teniu coets que funcionin amb endoll i piles i siguin dron? Passillo dreta. Doncs el mateix, no? Jo no vull un vídeo. Jo ja sé buscar vídeos, però la gent sent un estrany plaer enviar vídeos, molt. És una reminiscència de l'època caçadora o una reminiscència del que portava les notícies a la tribu. La gent li encanta trobar vídeos i comunicar-te una cosa que creuen que no saps a través d'un vídeo. Se senten buscadors. Jo, de veritat, no li veig la gràcia a buscar vídeos si puc buscar bolets, però és igual. La veïna número 2 em diu que truqui a l'assegurança. Home, gràcies, però jo vull un lampista ara avui per obrir la rentadora, perquè si no em prendran la custòdia i em quedaré sense filla. Hi ha una roba que és qüestió de vida o mort. Sortiré a crims. Voleu que surti a crims? Ja se m'ha acudit que trucaré a l'assegurança, però és que em diran que dilluns. Jo vull un lampista avui. Comprenc que és car, sí, el pagaré. Veí número 3, em diu que val la pena que truqui al servei tècnic de la rentadora. Jo què sé, la marca de la rentadora, jo què sé, segurament és una marca alemanya, que és Cacota amb K. Però jo no puc trucar al servei tècnic perquè necessito els pantalons ara. I la targeta de crèdit també, però això és igual. Si no vinc al Catalunya Migdia, sabreu per què és. Em dic, vull un lampista. Suplico el xat de veïns un lampista, si us plau. Pago en negre o en espècies, si cal. O sigui, tinc marduix, tinc punyol, el que vulgueu. El veí número 4 em diu que és lampista. Home, molt bé. Diu, però que no em pensa cobrar per obrir la rentadora, perquè és molt fàcil i que sota hi ha un filtre i que si el trec sortiran pèls i coses diverses i la targeta de crèdit ja funcionaria. Jo li dic, vingui, per favor, si no hauré d'obrir la porta cops, com em suggeria el senyor del vídeo, número 3, per cert. Però em diu que provi això primer, que ell, de tota manera, en diumenge no pot treballar. Aquesta és la raó per la qual ningú es fa lampista. És com ser pagès i dir, calla, plantaré julivert. Tindré un latifundi de julivert. Doncs és una mala idea, tot i que ara ja no el regalen. Si demano un camell, si ara demano al xat de veïns un camell, em diran, té el telèfon, però no el donis a ningú. He dit.
I vas poder obrir
no.
la... I estan allà els pantalons?
Sí, la targeta de crèdit. Sí, sí. Però això de la targeta de crèdit no ho he dit a casa per no perdre més prestigi encara, però ara ho sabran.
Home, sí. Bé, no sé si algú vol fer algun comentari sobre els periples de l'Empar a casa.
No, segurament la teva filla et culparà tu per deixar-te la targeta dins dels pantalons.
Ah, sí,
després d'haver-li dit que s'havia deixat ella la moneda.
No li diré. No, la targeta l'agafaré discretament i li donaré la culpa al gat.
Això si aconsegueixes obrir la rentadora.
No, clar, avui ha de ser ja cops, però...
La teva és desmuntar-la.
Sí. Diuen, hi ha un filtre, jo no he vist cap filtre. A sota hi ha una cosa, però...
Sí. És allò. Aquell quadradet?
És allò, no?
Aquell quadradet?
No, no he vist un quadradet. No és fàcil, d'obrir, però aquell quadradet...
Compte que a vegades l'obres i comença a sortir
tot,
aigua.
Clar,
comença a sortir aigua.
Sí,
comença a sortir aigua i llavors... Sí, sí. Tens un pan d'aigua a casa, eh?
Sí. Tens obert la rentadora. Sí, sí.
Ara, com més dies es quedin allà els pantalons, aquells pantalons...
Sí. Ah, no, perquè més...
La olor aquella de rescrutit que
no,
mai més...
Perquè
mans.
És que els hem fet 3 o 4 vegades. Hem provat tots els programes per si
I
de cas.
I els has encongit.
Oh, merda.
Oh, depèn, si has posat, si has posat
mira,
la temperatura...
Ja no es els joves no porten pantalons estrets com no, nosaltres, no. Van king size ara.
Mentre sí. No s'encongeixi la targeta.
També, clar.
La targeta aquella ja està, ja l'ha donat per mort.
No, he anat aquí davant, que es... me pueden hacer otra. ¿Qué dibujo quiere?
Està molt límpia.
Ves igual.
¿Qué dibujo quiere?
I amb el veí 4 i tindràs relació o no?
No acabo d'entendre aquest raonament, però de, com que és diumenge no puc venir a ajudar-te a obrir la rentadora.
Diu, no et penso perquè... cobrar per obrir-la.
Bueno, clar, però si,
que si no,
que...
no en sé.
Si em diguessis que volies fer tota la instal·lació de la casa, diria, home, en diumenge poder clar. No, però per obrir la rentadora, carai, ni que sigui per un cafè, no?
T'ho juro, eh?
No, no.
Però doncs... no va seguir la conversa amb el veí 4. Va dir, no puc venir, ja està.
Desesperació màxima. Bé, confesso que vaig obrir i vaig mirar per sota, però... fins aquí.
No sé què m'interessa més, si seguir les peripècies amb el carnet de conduir o amb l'obertura de la rentadora. Però vaja, en fi, ànims, en part.
Gràcies.
Passen 3 minuts d'un quart de 4. Una pausa i anem cap a Veneçuela, a Caracas, per saber quina és la situació allà amb el nostre enviat especial, el Joan Biosca.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Passen gairebé 20 minuts de les 3. Veneçuela manté la feina dels equips de rescat que encara busquen gent atrapada sota la runa, tot i que ja han passat 5 dies del doble terratrèmol que, de moment, ha fet gairebé 1.500 morts. De moment, encara no es desisteix de trobar gent en vida, tot i que la població té la sensació que les autoritats no han donat una resposta adequada a la catàstrofe. A banda dels morts oficials, hi ha 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Per tant, totes aquestes xifres són molt provisionals. A la zona més afectada pels sismes, a La Guaira, s'ha pogut reprendre el subministrament elèctric en un 75% de la zona i l'aigua potable en un 70%, segons que ha afirmat el govern de Delcy Rodríguez. La devastació és enorme. El govern ha xifrat en més de 13.000 les famílies damnificades, 800 edificis amb danys estructurals i gairebé 200 construccions ensorrades totalment. Sobre el terreny hi ha més de 2.500 efectius internacionals d'ajuda en el rescat. Podem connectar amb Caracas i tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio i de TV3, Joan Biosca. Bona tarda, bon dia per tu.
Òscar, què tal? Bona tarda.
Avui fa 5 dies del terratrèmol. S'ha sentit, de fet, una nova rèplica. Hi ha hagut danys? Com s'ha viscut aquesta rèplica?
Sí, fa poca estona hi ha hagut una rèplica que em comenten que ha sigut aproximadament d'uns 5 graus a la zona de Caracas, on ens trobem ara. És cert que La Guaira, la costa del Carib Peninsular, uns 30 quilòmetres d'aquí, és on hi ha hagut més destrosses i més danys i on més s'està treballant amb els equips de recerca, però hem volgut venir en aquesta zona de Caracas, de la capital veneçolana, també afectada. Ara mateix al meu costat, t'explico. Estic parlant amb una mascareta, per cert, perquè hi ha les tasques de desenrunament i la policia veneçolana ens recomana, gairebé obliga a portar-la, però hi ha gossos que busquen persones, policies, militars, personal que està desenrunant. Potser escolteu el so dels cubells com treuen la runa. Hi ha voluntaris, hi ha bombers descansant, hi ha cotxes destrossats. La situació aquí és desoladora, però la que viurem en les properes hores quan anem a La Guaira serà encara pitjor. Les xifres són... no sé com dir-ho, podríem parlar de xifres i de xifres, però viure-ho des de primera línia posa la pell de gallina. Realment és un escenari, podríem dir, com de guerra, no? De destrucció. També acaben d'arribar uns equips de rescat especialitzats de Qatar, o sigui que l'ajut internacional aquí a Veneçuela és enorme.
El que tenim és aquesta ajuda internacional, com deies, cada vegada hi ha més equips que estan arribant al país per tal de, doncs, ajudar a l'hora de desenrunar. També la feina voluntària de molts veneçolans que veuen que amb les seves mans poden intentar ajudar els veïns per intentar treure tota aquesta runa, però també comencen a haver-hi alguna petita crítica sobre la falta de resposta de l'executiu, de l'estat veneçolà, no?
Sí, això t'ho diuen sense micròfon, i t'ho diuen bastantes persones, però també és cert que intenten deixar-ho de banda. Et diuen, ara no és moment per començar a parlar de política o d'aquestes circumstàncies, però sí és cert que hi ha moltes crítiques. A veure, hem vist escenes, Òscar, realment impensables fa 8 mesos abans de la detenció del llavors president Nicolás Maduro, imatges de soldats nord-americans, de marins, batallons de marins carregats de material, trepitjant la costa veneçolana, desembarcant en vehicles amfibis. És cert que portaven material com martells, com serres mecàniques, però les imatges es veu a militars veneçolans escortant els militars dels Estats Units. O sigui, és una imatge gairebé de desembarcament. No és que estiguin ocupant militarment el país, però és una clara un clar indicatiu de que qui està tutelant ara també aquestes tasques d'ajut humanitari són els Estats Units. Hi ha militars de països com Mèxic, com El Salvador, com l'Argentina, com Xile, països que són antixavistes i que també estan presents en aquests operatius de rescat. O sigui que estem veient una Veneçuela realment completament diferent a la que havíem vist fins ara, amb el chavisme controlant-ho tot i ara claudicant d'alguna manera no només a l'ajut internacional, que l'agraeixen, sinó també a la tutela. Per exemple, nosaltres hem de portar una pulsera de color rosa, que és la que ens identifica com a periodistes i és la que ens permet accedir a les zones afectades. El govern veneçolà ha posat moltes facilitats al periodisme i això no passava fins ara. Havies de demanar un visat, no te'l donaven. Jo quan vaig arribar en aquestes darreres hores per avió amb un periple a Buenos Aires, Bogotà, Panamà, Ciutat de València, a 2 hores en cotxe, 3 hores d'aquí de Caracas, a l'arribar l'oficial de migracions ens va donar les gràcies per arribar. O sigui que és una situació que jo no havia viscut mai.
Clar, a mesura que passen els dies és obvi que hi ha menys esperances de trobar supervivents sota la runa. Tot i això, la gent que està intentant treure doncs, totes les pedres, totes les trossos de paret al terra, encara tenen esperança o comencen a assumir que ja no trobaran més supervivents?
Mira, li podem preguntar a una senyora, usted es vecina de aquí, ¿verdad?
Vivo, pero hacia la Candelaria.
La veo secándose las lágrimas.
Bueno, es que no, o sea, me da tristeza, no estoy llorando porque ya eso lo lleva uno en el corazón y uno se cansa tantos días. Ay, ya, yo estuve en cama pues casi 2 días con dolores de estómago y así, porque yo digo que los nervios se le recogen a uno.
Claro, ¿ha vivido la réplica de hace un rato?
Fueron a las 7 de la mañana.
Un susto, ¿no?
Estaba acostada, no me había salido de la cama, pero sentí así yo. Ay, Santísimo Señor Jesucristo, tembló, pero fue así rapidito.
Bueno, muchas gracias. Estamos en directo para Catalunya Ràdio de Catalunya, de Barcelona. Gràcies per su testimonio. Ja ho sentiu. Testimonis com aquests en podríem tenir a cabassos.
I el que dèiem, cada vegada menys esperances de trobar supervivents, tot i que les xifres de desapareguts continuen sent ingents.
Sí, els experts et diuen que a partir del 5è dia és molt complicat, però les esperances mai es perden. És cert que en altres circumstàncies com aquestes hi ha hagut supervivents que han aguantat molts dies, però sí és cert que les possibilitats d'ara en endavant de trobar persones en vida són menors, però s'han vist imatges de nadons, de persones grans, hi havia un testimoni de los topos, que són els mexicans especialistes en rescat. Mèxic és un país sísmic, i explicava que havien trobat amb una senyora abraçada al seu gos, la senyora morta i el gos viu. I també és un altre tema, el rescat dels animals domèstics, que molta gent se'ls estima molt i formen part de les famílies.
Sento de fons que hi ha maquinària, per tant, hi ha maquinària potent per tal de poder ajudar en aquestes feines de desenrunament.
Sí, mira, acaba davant meu un obrer amb un martell enorme d'aquests de picar, i amb martells, amb casc, o sigui, sí que es veu maquinària pesada, amb grues, mira, una, dues, tres grues, les que estic jo veient ara, i els gossos ensinistrats, o sigui, és l'escenari típic de terratrèmols, de catàstrofes, i això que és aquí a Caracas, que és la capital i que podríem dir que hi ha més bones condicions. La zona de la Guaira, perquè ho entenguem, jo no sé si comparar-ho a Lloret de Mar o a Platja d'Aro, que és on jo estiuejava, o alguna zona de la costa catalana, on la gent va els caps de setmana, estiueja, és feliç, va amb la família. És una zona destrossada completament, aquesta, que anirem ara i que podrem explicar en les properes hores.
Doncs és el Joan Biosca, des de Caracas, explicant el que veu i els efectes de dos terratrèmols, els de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, que encara a aquesta hora continuen provocant algunes rèpliques, i també la desesperació que hem pogut sentir en primera mà dels veneçolans que estan intentant desenrunar amb la por al cos cada vegada que hi ha una d'aquestes rèpliques. Joan, gràcies i molts ànims. Bona tarda.
Espero que s'hagi sentit bé, anem amb mascareta, en fi, les condicions són aquestes.
S'ha sentit perfecte, gràcies, Joan. Fins ara. Bé, doncs aquests testimonis de primera mà, perquè a mesura que puguem anar arribant al país i que puguem començar a parlar amb la gent, començarem a conèixer les històries que òbviament sempre amaguen les grans xifres, però aquestes 1.500 morts, pràcticament 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts, que segur que faran créixer les llistes d'una cosa i de l'altra, de ferits i de morts.
Bueno, clar, és que estem, jo crec que més davant d'un país, no?, que estava acumulant crisis polítiques, econòmiques, socials. Un país, jo sé que avui just en parlaven, no?, amb experts en la matèria, que segurament pràcticament cap país, i pensem en el Japó, que sí que té recursos, però és difícil que un país es pugui estar preparat per un terratrèmol d'aquestes magnituds. Vull dir que això és cert, però realment no hi havia pràcticament infraestructura ni mitjans, no?, ni d'alerta a la població, ni realment uns equips preparats pel que fa a la seguretat o el rescat, equips d'emergència, bombers. Llavors, evidentment, és allò que diuen, no?, ploure sobre mullat. A mi el que i ara escoltàvem aquesta senyora, que evidentment emocionalment, bueno, tothom està devastat, en un estat de xoc. Suposo que això també comporta que la gent estigui.
I que segurament els hi sortirà a mesura que passin els dies, no?, sí, perquè ara tens una feina urgent, sí, que és desenrolar. Sí. donar, sí. No? Ajudar el veí, trobar algun supervivent, sí, tot i que cada vegada com més dies passin, menys opcions. Però després hi haurà un moment en què s'acabarà la feina més urgent i llavors ve l'impacte.
Bueno, clar, l'intervenció en crisi sobretot és això. Al principi, no? L'ésser humà, com que estem sobretot enfocats a sobreviure, no? En aquest moment, emocionalment també, sobreviure a aquesta situació, hi ha tantes coses a fer, és tan gran el desastre que la gent va actuant. Però és cert que a mesura que passen els dies, també la sensació de quan anem dient és molt difícil, ara ja seria que pràcticament un miracle trobar gent viva, això també fa que el teu nivell d'esperança també vagi baixant, o sigui, que tot plegat emocionalment també és molt difícil de sostenir, no? I com molt bé dius, a la que també ara hi ha tots els equips d'emergència, estan al focus, a mesura que passi el pas del temps, quan els focus marxin d'allà, doncs la fractura emocional, evidentment social, econòmica, serà bestial, no? Però amb això també, abans el Joan Biosca feia aquest apunt, no? Del paper, per exemple, que tenen els Estats Units, i a mi aquí sí que em genera fins i tot una mica de neguit, perquè no saps mai, no?, amb un lideratge com el de Trump, realment si és una ajuda humanitària, com hi ha molts països que estan enviant a gent a ajudar. Des d'aquí Catalunya hem enviat un equip de bombers, gent de protecció civil, que estan intentant, escolta, anem a ajudar allà, a canvi de res, però aquest desembarcament d'Estats Units, al final és com tenir la sensació de dir, aprofitem la situació de, no?, d'aquest desballestament, no?, terrible arrel d'aquesta catàstrofe, per encara apretar més, no? Llavors, jo... Aquí hi ha dues coses. Una és aquesta, aquest perill, aquest risc, però per altra part, també l'altre dia, li donava voltes, no? Al final, davant d'aquestes situacions de grans catàstrofes en països, hi ha alguns països que acaben rendits, però hi ha d'altres, i hi ha molta gent que parla amb aquest esperit veneçolà, d'aquesta capacitat de superar coses, no? Llavors, jo no sé si fins i tot pot arribar a ser una oportunitat de veure's tan... D'alguna forma, que han de fer una pinya conjunta, perquè si us hi fixau, aquests dies a les xarxes, corrien molts vídeos veient la gent com s'ajudaven, quina actitud més positiva, que a mi va sobtar molt, que no és un estat d'ànim habitual davant d'una catàstrofe. La gent més aviat està en silenci. Intentàvem posar, no?, com aquest humor. I crec que alguna cosa, pot ser que passi alguna cosa entre aquestes dues Venezuelas que existeixen, no?, que potser al final aquesta necessitat de teixir una unió, més enllà del final, d'aquestes realitats polítiques que estan convisquent, no? Ho dic també com un punt d'esperança, perquè al final jo crec que el país s'haurà d'unir d'alguna forma. Al final és el que dèiem, la resiliència, hi ha realment poblacions que són molt resilients. I l'altre dia mirava diferents estudis de situacions que ha viscut Venezuela i tenen una capacitat de sobreposar-se molt important. I crec que és algo que també a nivell internacional s'hauria d'ajudar a anar cap aquí, no? I no sé al final Estats Units si dirà, escolta, anem cap allà per veure quin podrem treure tot això, no?
Jo crec que sí, estic d'acord amb aquesta part de la primera fase, no? Quan passa tot això floreix el que és el suport mutu, no? I el fet d'estar més cohesionats, però és cert que un país tan polititzat, sobretot des de fora, hem de tenir en compte que Venezuela és un país que ha tingut un bloqueig econòmic per part dels Estats Units, que ha tingut un govern que l'ha tancat encara més, i això ha fet que hi hagi una divisió extrema, no? No cal anar més lluny, tenint en compte que Nicolás Maduro està detingut als Estats Units i des de llavors tampoc se'n sap res més, no? Jo crec que en la segona fase, que seria ja no només la reconstrucció, sinó el fet de poder assumir que ja no es rescatarà més gent, i aquí tothom farà un càlcul polític, i jo crec que als Estats Units precisament el que està esperant és això, és el moment en què Donald Trump pugui sortir obertament i dir, a canvi de la reconstrucció demano petroli i or.
Nosaltres...
I que les empreses,
tutorització,
clar,
no?
I que les empreses dels Estats Units puguin treure el màxim benefici possible d'això, també a nivell polític, perquè al final ell vol ser vist com un salvador, no? I tenint en compte com li està anant la guerra d'Iran, crec que li va perfecte que pugui ara aprofitar aquest moment. Per tant, res és inocu.
Que el que fa el terratrèmol és accelerar-ho, no?
Sí, perquè, llavors perquè, ho va fer
perquè,
igualment.
De fet, ja estava, no?
Però
ja,
ara,
ja
havia, ara pot ja tenir més arguments per fer-ho.
Sí, perquè de fet parlava de... Els que ja ara manen, aquests sí que ens cauen bé, com volem dir. Ara sí que podrem mangonejar, sí. Diguem-ne. Fins ara no, sí. Però ara sí, no?
Però no sé la ciutadania, si real... No sé què passarà, no en tinc ni idea, eh? Però perquè tot això que estem parlant també és dels interessos més polítics i del paper de Trump, però no sé entre ells al final haver dit, diu, hem perdut milers de persones, no ho sé, no sé si pot ser un revulsiu, segurament no, però intento d'alguna forma també, saps?
No, però les dues anàlisis són compatibles i a curt termini és evident que es tracta d'abordar l'emergència i l'urgència del salvament i del que puguis fer, i després ve evidentment tota la plaça la placa tectònica de sota més política de què passa després, i això ja va passar amb el pla Marshall a Europa, no? Que és fins a quin punt els Estats Units intervé i s'ho cobra. I com deia l'Òscar, això ja ha passat, és a dir, l'abordatge cap a Venezuela ja es va fer, i el Maduro el tens en una presó de Nova York, i representava que això havia quedat una mica mitges, de tal manera que podria ser la manera de reblar el clau i que els Estats Units hi intervingués del tot. La qual cosa tampoc està escrita. És a dir, una cosa és que els Estats Units hi intervingui, l'altra cosa és veure fins a quin punt altres països de Sud-amèrica o fins i tot d'Europa poden també reclamar el seu paper, que això no està prohibit enlloc i no, ningú ha escrit, ningú ha determinat que els Estats Units s'hagi d'emportar tot aquí, de manera que també Europa també es posés les piles. Però pel que fa des del punt de vista més humà o de... és a dir, vindrà el moment de repartir culpes. És molt difícil que el govern de Venezuela sol se'n surti, perquè a més és un govern molt que està molt verd, vaja, que ha tingut molt poc temps per consolidar-se i que està en dubte. Jo, enllaçant amb l'Empar Moliner, el meu lampista, que va venir ahir diumenge, sí que té origen a Venezuela i que té família allà, i a l'hora de repartir culpes, perquè es posava a repartir culpes, ell apuntava molt a Maduro i venia a dir que les cases, que si les cases dels últims anys no estan adequades i en canvi les de fa molts i molts anys sí que estan ben adequades, jo ho desconec. Però vindrà el pim-pam-pum i vindrà el repartiment de culpes i ara és l'oportunitat d'aquest nou govern o aquest nou sistema per refer Venezuela amb un... demostrant que hi ha una manera millor de fer les coses i que Maduro, si hagués continuat, se n'hauria sortit pitjor. És la seva oportunitat per demostrar-ho, però no està escrit que s'hagi demostrat i que, en qualsevol cas, el nou govern o Estats Units sol hagi de ser els únics protagonistes de la recuperació.
Doncs veurem com evoluciona la situació, però efectivament les xifres de morts aniran en augment, són 1.500, però insisteixo que hi ha desenes de milers de desapareguts i a mesura que avancin les feines de desenrunament, doncs, òbviament, aquesta xifra, el més probable, és que vagi creixent. Passant 5 minuts de 2:15, volia anar a publicitat, però arriba el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona tarda, Raül.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
I si arriba el Raül i fa una invasió de camp, com aquell que diu, i entra a l'estudi, és que hi ha alguna notícia d'última hora.
No he demanat ni permís. Doncs mira, acabem de saber que està imputada, que està citada com a investigada la presidenta actual de la SEPI, que és la Societat Espanyola de Participacions Industrials. Ella és la Belén Gualde, i està imputada ella i una vintena de persones més en el cas Leire, sobretot en la part del cas Leire que investiga suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Per tant, una causa que s'amplia i veurem altres noms, en aquest cas un càrrec en actiu d'una empresa destacada pública de l'Estat, altre cop havent de passar pel jutjat per donar explicacions sobre suposades comissions irregulars que haurien cobrat diverses empreses a partir de subvencions públiques, sobretot durant els anys de la pandèmia.
Doncs notícia d'última hora, no és un cas nou, però sí que són noves imputacions, noves investigacions, noves citacions al jutjat per nous personatges, diguem-ne, d'un dels casos que està assetjant el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, com és aquest de Leire Díaz. No sé si teniu...
Mai acaben d'arribar a l'home X. És a dir, sempre hi ha l'empresa pública, el col·laborador, el secretari general, el secretari d'organització, però mai hi ha, de moment encara mai hi ha, res que pugui imputar directament Pedro Sánchez. Veurem si realment estan simplement avisant o si és que realment ell és capaç d'argumentar que tot això amb ell no anava. Se li complica molt.
No, se li complica i, de fet, tot apunta cap aquí. És a dir, és cert que encara no tenim la imputació de Pedro Sánchez, però tots els casos que s'estan apropant cada vegada més, i certs jutges també s'ha de dir, van en aquesta direcció. Ara bé, a mi el que em sorprèn de tot això, també amb la sentència del cas Avalos i Coldo, és que aquestes empreses segueixen tenint contractes amb l'administració pública.
Ah, sí. I si canten més.
I, per tant, aquí és cert que hi ha un comissionista que, de fet, va pactar, no? I hem parlat moltes vegades del Dama, però les empreses vinculades i que sobreviuen majoritàriament amb els ingressos públics segueixen exercint i segueixen actuant amb aquestes subvencions. Per tant, jo crec que aquí s'ha d'exigir una llei que digui, bàsicament, que si tu has estat part d'un cas de corrupció no puguis seguir contribuint amb aquestes empreses.
Et carregues el palco del Bernabéu, però bueno.
Clar, no, el palco del Bernabéu i molts altres, perquè la majoria d'aquestes empreses són les grans empreses que sustenten l'estat espanyol.
Sí, sí.
Però clar, amb tot això, i ara que parlaves de l'Aldama, ja ho deia, no? Los que vengan detrás, que hagan lo mismo, no? Vull dir que al final també és com la sensació aquesta que dèieu, no? El senyor X, no? Cada cop està com més en el rovell de l'ou i al final també el que amb aquesta sentència, no? Amb el cas d'Avalos i sobretot només amb aquest Aldama que surt una mica allò que deien, no? De Rosites, que no sé com hauria de ser en català, no sé, ja s'ha entès, no?
Sí.
Aquesta idea, no? Escolta, canta-ho tot, perquè és que si no seràs tu, no? Que pringaràs, llavors al final suposo que també és aquest punt d'inflexió de que la corrupció ara en aquest país realment es perseguirà desproporcionadament o no, però que com a mínim es perseguirà sigues part del sistema per desfer tot això, si no vols acabar tu també pringant fort.
Amb la mateixa, amb la sospita que a més envaeix tot l'estat espanyol, que és a veure qui també té el valor de creure amb els jutges al 100%, perquè això és l'altre. Sí, hi ha una corrupció suposada o presumpta per part d'un partit polític, però després hi ha una corrupció també suposada o presumpta, o fins i tot de vegades demostrada, per part d'alguns jutges. I aquí sí que la batalla pel relat és la mort.
Totalment.
Bé, doncs la notícia d'última hora que ens arriba, les noves imputacions, noves citacions davant de la jutgessa en aquest cas, i la que més crida l'atenció és aquesta presidenta de la CEPI, has dit que no?
Exacte, la presidenta actual de la CEPI, Belén Gualda.
Molt bé, gràcies, Raül. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
20 minuts i seran les 4. Ara sí, fem la pausa que volíem fer i després analitzarem precisament una de les mesures que ha aprovat avui el govern espanyol de Pedro Sánchez, aquesta rebaixa en les ajudes relacionades amb la guerra de l'Iran. Ara ho comentem.
Catalunya migdia.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Catalunya migdia.
D'aquí a 18 minuts seran les 4. Com dèiem, aquest matí el govern espanyol ha començat a retirar les ajudes que va aprovar el mes de març per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, alhora que ha presentat el quadre macroeconòmic per aquest any 2026 i les previsions econòmiques pel 2027. Fins ara hi havia vigents rebaixes de l'IVA de tots els carburants, les gasolines, els gasoils o els biocarburants, però a partir de dimecres l'IVA sobre la gasolina per ús privat, vaja, el que posem nosaltres quan anem a la benzinera, tornarà al 21%. La resta de rebaixes en els impostos s'aniran retirant progressivament al llarg de l'estiu i el mes d'octubre ja no en quedarà ni una. Ara bé, el govern espanyol sí que manté la bonificació de 20 cèntims per litre de gasoil als professionals, que afecta als transportistes, als agricultors, als ramaders o als pescadors. Aquests sectors també tenen ajudes directes específiques. I és que els preus s'estan estabilitzant, si ens fixem en les dades de l'IPC avançat d'aquest mes de juny, que es queda una altra vegada sense bellugar-se ni una dècima al 3,2%. Ara caldrà veure si amb les mesures aprovades avui, és a dir, el retorn de l'IVA al 21% per les gasolines i una possible obertura de l'Estret d'Hormuz, es mantenen els preus dels carburants sota control o no. Saludem Elisabet Ruiz Dotres, és professora de Finances de la UOC. Elisabet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estabilització de l'IPC, que per tercer mes consecutiu està al 3,2%, això vol dir que fins ara s'han contingut els preus?
Bueno, una miqueta sí, no? Aquesta és la lectura que fem, que els preus s'han contingut i sobretot el que sembla és que les mesures que es van dur a terme doncs han ajudat una mica en aquesta contenció de preu, perquè si no haguéssim vist un increment més gran, i precisament era una de les preocupacions, no? Que de fet, doncs, fa poc el Banc Central Europeu ja va pujar tipus d'interès esperant doncs que la inflació a nivell europeu fos més alta, i en aquest cas sembla ser doncs que dintre de tot Espanya està contenint aquesta variable.
El interès que té el govern espanyol és normalitzar, entre cometes, l'IVA dels carburants per ús privat, és a dir, el que utilitzem nosaltres quan anem a posar benzina, no pas els agricultors o els transportistes, que tenen un altre tracte, però en canvi sí que hi ha unes ajudes que progressivament aniran reduint-se fins a arribar al mes d'octubre, en què ja no en quedarà cap ni una, això sempre que la guerra continuï més o menys en la situació que està ara mateix. Hi ha risc que això faci desterotar els preus o no?
Bueno, aquí veurem, no?, com evoluciona. En principi, les ajudes han d'anar més enfocades a aquells sectors que més ho necessitin o a aquells col·lectius que realment es veuen més perjudicats per la pujada dels preus. I una miqueta la crítica que va tenir en les mesures anteriors, a les mesures que es van dur a terme, és que eren unes mesures molt generalistes, és a dir, que beneficiaven en general a tota la ciutadania, no? I aquest nou paquet de mesures que es proposa ara són mesures, doncs, molt més específiques, és a dir, que continua recolzant tot el sector dels transportistes, de l'agricultura i la ramaderia, i en canvi, doncs, a la ciutadania en general, aquells que poden tenir, doncs, més renda o que poden estar menys afectats per aquest increment de preus, doncs els beneficiarà molt menys, no? I és precisament aquesta eliminació de l'IVA dels carburants que vol eliminar, però que l'ha compensat amb un descompte gradual, és a dir, que aquest traurà l'IVA, aquest descompte de l'IVA, ara tornarem a tenir l'IVA, però sí que hi ha un descompte de 15 cèntims per litre que acabarà desapareixent al setembre, és a dir, que ara serà el juliol 15 cèntims de descompte, després 10 cèntims a l'agost i 5 cèntims al setembre, una mica també aprofitant el període estival i de vacances en el que ens trobem perquè no hi hagi un canvi molt brusc.
Clar, hi pot haver gent que pensa, clar, no s'han atrevit a normalitzar el preu de la benzina just a les portes de l'estiu i que la gent pugui carregar el dipòsit sense els preus disparats. Per tant, hi ha una raó més econòmica o més política en la decisió d'avui?
Hi ha una barreja dels dos criteris, perquè doncs, també ens trobem a les portes dels pressupostos econòmics i, per tant, aquí l'objectiu que hi ha, i que també ho ha deixat bastant clar el president del govern, el que es busca és protegir els sectors més perjudicats, protegir els col·lectius més vulnerables, però al mateix temps doncs, protegir també el país i també fer una mica de criteri polític, no? Ja anant pensant en les properes eleccions de realment quins àmbits són aquells que poden tenir més impacte a la ciutadania.
Avui s'anuncia també que el govern espanyol comença a preparar la redacció de nous pressupostos i, per tant, ja ha començat les primeres dades macroeconòmiques. Tenen futur aquests pressupostos o no?
Bueno, aquests pressupostos són importants en el moment en el que ens trobem, no? I sobretot per els aspectes que vol posar de manifest, que un d'ells és la vivenda, que és el gran tema que s'ha debatit moltes vegades, que és un tema de controvèrsia i que, doncs, que en el seu moment, en el paquet de mesures anteriors, ja es va parlar també de tot el tema del lloguer i és una mesura que després el Consell no va aprovar i que no va tirar endavant. Per tant, dins del conjunt de pressupostos i d'ajudes que es pot donar a la població i al teixit empresarial del país, el tema de la vivenda torna a reaparèixer. Per tant, és un àmbit molt polític que, doncs, que realment necessita un canvi.
Doncs aquesta és la reflexió de l'Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya de la UOC. Elisabet, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Bé, tenim la normalització de l'IVA, podríem dir, però a canvi el que fa el govern espanyol és no apujar tots els impostos i de moment hi haurà aquesta bonificació de 15 cèntims que es convertiran en 10, que després seran 5 i fins a l'octubre no hi haurà el 0, entre cometes, perquè no hi hagi ja cap ajuda. No sé si veieu que aquí hi ha més raons polítiques a les portes de l'estiu que no pas econòmiques, que probablement amb els preus com estan i les dades macroeconòmiques potser no calia mantenir les ajudes, no sé com ho veieu.
Jo crec que tot té a veure amb la política i en el moment en què es troba el govern espanyol. És cert que són mesures excepcionals que caducaven i per tant s'havia de prendre una decisió. Sí que és cert que la decisió, hi ha una part que em sembla bé, que és que han de ser més progressives i que al final, si són excepcionals, ho són durant un temps i que no es poden allargar, però sí que cal protegir certs sectors, però també és cert que avui estem parlant d'això perquè Pedro Sánchez considera que necessita anar a una dosi d'anuncis per dia molt més elevada tenint en compte el calendari judicial. I més enllà d'això, ell sap que la seva predisposició és acabar aquesta legislatura el 2027, però que aquests pressupostos estan condemnats al fracàs. Ningú els votarà, ningú li donarà el seu suport, o si ho fa algun partit polític no serà com a mínim la majoria necessària que requereix. Per tant, al final aquests pressupostos seran un arma per començar la campanya electoral, si no és que ha començat ja, i veurem com ho fa, però el que hem vist avui per mi és un anunci totalment polític, molt més que econòmic.
Deia la Júlia, això és l'inici de la campanya electoral, per si algú li quedava algun dubte. Avui als matins de TV3 tenien Míriam Nogueras, la portaveu de Junts per Catalunya, al Congrés dels Diputats. Li han demanat si el fet que avui el govern espanyol comenci els tràmits previs per tal d'intentar negociar uns pressupostos, recordem que necessita el suport de tota la majoria de la investidura, per tant també Junts per Catalunya, que és segurament, juntament amb el PNB, el partit que més distàncies ha començat a marcar amb el govern de Pedro Sánchez. Míriam Nogueras ha estat molt clara, molt contundent sobre la possibilitat que Junts negociï o aprovi uns pressupostos del govern de Pedro Sánchez.
Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors, ni els anteriors.
Ciència-ficció.
Aquest és el tema, perquè jo anava a dir que Pedro Sánchez encara podria presentar uns pressupostos que fossin molt generosos, que realment les posés a negociar coses importants amb el nacionalisme o independentisme, i que realment creés una mena d'onda. Escolta, he escoltat el missatge i, per tant, ara vaig a fer un seguit de mesures que puguin contentar tant els partits d'esquerra com els partits independentistes, però és que la manca de credibilitat que arrossega i el fet que ho faci a les portes d'unes eleccions fa que no hi hagi ningú amb una mica de criteri format que s'ho pugui creure. I, per tant, si vol fer una batalla, si vol fer donar un missatge preelectoral de no, a partir d'ara farem una Espanya diferent, reformista, progressista, oberta, democràtica, etc., em sembla que s'hauria de plantejar més enllà dels pressupostos, és a dir, deixant davant dels pressupostos, que ara mateix és una cosa que no es pot creure ningú.
Bueno, i ara parleu de que les dades macroeconòmiques eren bones, però seguim veient que al final les famílies segueixen costant-los un munt arribar a final de mes, i crec que encara sortien estudis que explicaven com la població, no, destina un terç a l'habitatge, però les persones que estan en situació de més vulnerabilitat econòmica, pràcticament quasi la meitat dels seus sous. Vull dir que realment hi ha com aquestes dues visions a la macroeconomia, que és una realitat, però que llavors te n'adones en la microeconomia, amb la realitat de les famílies, que tot això té molt a veure, també té un impacte directe el tema dels pressupostos, perquè en un país on no tenim pressupostos prorrogats, que no es pot impulsar, per exemple, política pública en temes d'habitatge, o sigui, realment tot plegat és un despropòsit, és un desori, i al final és com una sensació també d'irresponsabilitat política per part de tothom. O sigui, si realment, sincerament, crec que al final els pressupostos ajuden a que un país funcioni. Una altra cosa és que llavors puguem fer política, però està frenant, per exemple, i això ho hem vist a Catalunya, que al final s'han pogut aprovar, no? Però que jo crec que al final la ciutadania necessita que passin coses, que es faci política pública, i tenim la sensació de que tothom, hi ha un fang aquí al mig, un fangueig, que uns perquè tenen por d'acabar imputats, els altres bastant enfadats, i tens una sensació de desori absolut, d'espectacle de veritat que fa tirar enrere, i que a més l'única alternativa que també tenim, també veiem Feijó, no? PP i Vox, també fa tirar enrere, doncs la sensació és una mica de caos absolut. No? Llavors, quan es presenten això, ara reduirem no? l'IVA, tal, amb els carburants, molt bé, però vull dir, jo crec que al final no sé l'impacte real que això acaba tenint, val? En una situació com la que ara mateix hi ha de bloqueig, jo tinc la sensació que la gent, sincerament, pensa, vaya problemón, costarà més la benzina, i a més, hi ha a mi què? Saps què vull dir? Llavors, la Míriam Nogueras amb aquesta actitud... Tot plegat, jo entenc perfectament que hi hagi una desafecció altíssima, perquè jo, sincerament, si no fos perquè estem aquí, compartim i ens dediquem a aquests temes, és que molts dies apagaria la ràdio, perquè tens
no,
la sensació...
No, això mai.
No, la ràdio
no, mai.
No, però és com una sensació constant, no?, del dia de la marmota, i és allò de dir, mira, doncs no ho sé, doncs...
Que passa que si això és així els últims anys, perquè realment la política no,
ja fa temps,
no ha aconseguit acords importants per res, si ha passat últimament amb un any preelectoral. encara és pitjor.
Clar, però és que el desgast...
I més amb la situació actual, perquè si sí, fos un any clar. Preelectoral en què no hi ha aquesta sensació de que hi pot haver un canvi de color a la Moncloa, que és, totes
clar,
les enquestes ho diuen,
clar,
això fa que encara més, no? I amb aquesta sensació de que el PSOE ha perdut el suport de pràcticament tots els partits que li donen suport en cas d'haver de fer unes noves, en aquest cas, unes noves votacions que protegeixin els nous pressupostos. Una altra cosa és anar-lo mantenint o fer una oposició en el sentit de fer-li alguna moció de censura, que aquí tampoc no surten els números. Però, clar, ara que el PSOE pugui presentar uns pressupostos que convencin des d'Esquerra Republicana i Bildu fins al PNB i Junts tenint unes eleccions a tocar... Sí que sembla com a mínim complicat, si no és ciència-ficció, com deia Miriam Nogueras.
Jo veig pràcticament inviable perquè, precisament, a diferència de l'anterior legislatura, en aquesta legislatura no hi ha una majoria progressista. I crec que això s'ha de poder dir obertament. És a dir, fer uns pressupostos amb gent de dreta, esquerra i centre és molt complicat. I, per tant, encara que no hi hagués tot aquest caos judicial, crec que tampoc acabarien tirant endavant. Perquè quan Junts va trencar amb el PSOE no hi havia encara tots aquests casos de judicial sobre la taula. I ja estaven anant malament les coses. Per tant, crec que també és inviable ja d'entrada que s'acordin des de fa molt temps. Ara bé, jo per posar-hi una mica d'esperança, també crec que donem certes victòries com per garantides i blindades, i no és així. És a dir, el dia que governi PP o Vox, moltes de les coses que considerem donades pel propi sistema deixaran de ser-ho.
Totalment.
I per tant, quan es parla també de certs incentius fiscals i tot això, també hem de recordar els nostres impostos cap a què van. És cert que és un discurs que ara mateix, veient els casos de corrupció, moltes vegades et venen aquestes ganes que dius tu, Alba, no? De dir, hosti, al final nosaltres estem pagant molts diners cap a l'Estat, perquè l'Estat ens cobreixi les nostres necessitats bàsiques per tenir sanitat pública, per tenir educació pública, per tenir universitats públiques, però després hi ha casos de corrupció, i crec que aquest és un mal que potser electoralment, quan mires les dades, no acaba d'afectar del tot, però sí que afecta en el conjunt de la política. I crec que és d'aquí on també ens hem de protegir una mica, de dir tot el que tenim no ens ha vingut donat.
Clar, perquè tampoc, perquè contamina qualsevol que se t'hi acosta, no? Però el que tu has dit és una mica la quadratura del cercle d'Espanya des de fa segles, eh? I és un tema molt interessant. És a dir, en efecte és molt difícil aprovar uns pressupostos que contentin els nacionalistes, la gent més de dretes i la gent més d'esquerres. És molt difícil. Però és que no en tens un altre, perquè si realment tu realment et creus que l'alternativa, l'única alternativa és un govern de dreta i extrema dreta, és que ho sento, ho has d'aconseguir, sí o sí. I no ho ha aconseguit. I és que realment Espanya, des de l'època de la Guerra Civil, només té aquestes dues opcions, que és o fer una cosa plural, complexa, amb contradiccions, però que realment la quadratura del cercle, o anem al que anem. I això em temo que segurament és responsabilitat d'una mica de tothom, però sobretot és responsabilitat del govern de l'Estat, i no ho ha aconseguit.
Però jo crec que el context també fa que tothom vagi a postures de màxims. Si el context no fos clar, aquest, i tothom pogués tenir una negociació política clàssica, tothom cediria. Uh-huh. I per tant, crec que hi hauria certes victòries que es podrien adquirir, no? Estic pensant ara, per exemple, en la paternitat de l'amnistia, no? Que hi va haver una disputa entre Junts i Esquerra, però en certa manera es va acabar compartint.
El principi de legislatura, per això.
Sí, però es va acabar compartint, i per tant tothom hi guanyava, a canvi què, no? Esquerra va dir, bueno, a canvi uns pressupostos els podríem aprovar, finalment ha passat el que ha passat, però crec que tothom estava disposat a cedir, però com dèiem abans, queda un any a molt estirar de legislatura. S'està en posició de màxims, amb un setge judicial altíssim, però també amb condemnes que hi afecten el govern espanyol.
Ara,
i això no es pot passar per alt.
Ara, posa't a parlar de finançament singular, en aquest context.
Clar, això no.
No.
Bueno, però precisament per això que ara deies, de tot allò que podem perdre, depèn del que passi, és com aquella sensació que... o sigui, una cosa, entenc que els pressupostos evidentment estan carregats de política, però també estan carregats de necessitats socials que han d'ajudar a tirar el país endavant. Llavors, per això ens sobta aquest clima, ja ho sé que ara mateix estan passant moltes situacions, però aquest clima de brega, d'incapacitat de veure si perdem el que tu dius, moltes coses que hem aconseguit, tots i totes acabarem plorant molt i molt, perquè llavors direm, ostres, com no vam ser capaços, i ara amb un pressupost pots falcar coses, hi han coses que pots tirar, pots ajudar d'alguna forma a restablir aquest sentiment, una mica d'esperança, perquè és que si no, de què s'està aprofitant també l'extrema dreta? La sensació de desesperació, de que això no funciona, que això és un caos, de que no, d'alguna forma jo estic treballant i no serveix per res perquè no arribo a final de mes, no em puc pagar un habitatge. Ostres, llavors, a mi també em sobta això, això, no? La incapacitat a vegades de veure, i sap greu, també haver de fer política per el que et pugui venir, però per dir, ostres, el que tu, sincerament no podem tenir, aixecar una miqueta la mirada i dir, hòstia, entre tots intentem construir un país que al final, perquè és que et dic, si no, hi sí, parlem però, tots
però
i totes.
Però els pressupostos són molt ideològics i llavors, clar, posar sí, d'acord, com deia la Júlia, sí, sí, a gent que veu el país d'una manera, que el veu d'una manera contrària... Home,
sí, però jo crec que hi ha punts entre Junts, el PNB, que segur que podrien trobar punts de consensos.
No, és que això es troba.
Tenint dir, present el que ens pot arribar.
A principi de legislatura, això més o menys es troba. El problema és que si tu portes 3 anys d'incompliments, et ve molt poc de gust.
Ja, ja.
És un drama.
Sí, però també hem normalitzat que qualsevol partit polític digui jo no negocio. Uh-huh. I a mi això em sembla que no és de rebut. És a dir, fer política vol dir negociar. No, ho dic per tots, absolutament per tots. Però hi ha un per govern, el que sigui, que presenta pressupostos i hi ha partits que diuen jo no negocio. Com, llavors, de què serveix el teu vot? Tu has de negociar, després si va veure malament la negociació.
Saps que l'any que ve tindràs eleccions municipals, en alguns llocs autonòmiques, estatals, hi haurà eleccions generals, i per tant quedar molt de la mà del PSOE et pot...
Però tu pots negociar i fins i tot que vagi malament i fer-ho servir. Això ha passat.
Sí.
I estem aquí.
I aconseguir coses.
Que, clar, hem normalitzat... No hi ha negociació.
És més, la responsabilitat del govern, però després també de l'oposició. El PP també hauria d'estar començant a negociar coses.
És que no...
I no ho fa. No ho fa ningú en aquest moment.
Bueno, Feijó ha fet un canvi de discurs aquest cap de setmana.
Discurs sí, però negociar no. Discurs
que Junts no li ha comprat.
Que Junts no li ha comprat.
Júlia Reguer, Alba Alfagema, Jordi Cabé, gràcies a tots tres. Fins
bona
la
tarda.
Pròxima.
Gràcies, bona tarda.
Ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.